Les pensions pujaran l'any que ve un 2,8%. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Quan falta un mes per tancar l'any, els pensionistes ja saben quan es revaloritzarà la seva paga a partir de l'1 de gener del 2025, Joan Bota.
La inflació al mes de novembre s'ha situat al 2,4% i aquesta era l'última xifra que faltava per calcular la mitjana de l'IPC dels últims 12 mesos, que ha quedat finalment en aquest 2,8% que citaves. Sentiu Elma Saiz, ministra de Seguretat Social.
Si el dato se confirma, una pensión de jubilación media subirá 600 euros al año y una pensión del sistema en general subirá 500 euros al año.
Això el dia en què els metges han llançat un crit d'alarma amb la contaminació.
Adverteixen que és la segona causa de mort a nivell planetari i que Catalunya deixa 20 vegades més de víctimes a l'any que els accidents de trànsit.
Més detalls des del Col·legi de Metges de Barcelona. Mònica Mas.
Ho veuen cada dia a les seves consultes i els preocupa perquè afecta a tothom, qualsevol òrgan del cos, i està relacionat amb el càncer, malalties respiratòries, cardiovasculars, trastorns de desenvolupament i demències com l'Alzheimer. El Col·legi de Metges, la Societat Catalana de Pediatria i IS Global han fet publicar una carta amb més de 300 adhesions per reclamar polítics i administracions que actuïn ja.
Mentrestant, a Madrid, les acusacions de corrupció contra el PSOE no esquerden, com a mínim de moment, el suport de la majoria de la investidura al govern de Pedro Sánchez, Paula Brujats.
Ni els independentistes catalans, ni els nacionalistes bascos, ni el soci de coalició de Sánchez donen credibilitat per ara a les acusacions contra l'entorn del president espanyol i no amenacen de fer caure l'executiu pel cascoldo o per la investigació contra el germà de Sánchez. En canvi, el PP reclama a Sánchez que dimiteixi i que ho faci al Congrés Federal del PSOE, que comença demà a Sevilla.
I el Consell de Ministres ha aprovat aquest migdia el nou paquet d'ajudes pels damnificats de la Dana al País Valencià ara fa un mes. Sobre el terreny, però, aconseguir recuperar la normalitat encara és un objectiu molt llunyà. Enviada especial a València, Laia Claret.
A Paiporta, un dels llocs més afectats per la tempesta, el carrer encara és ple de fang. Els pàrquings soterrats i cau aigua fecal dels pisos perquè els baixants de les canonades estan trencats. El clavegueram del poble està obstruït en alguns punts, segons l'Ajuntament. A molts habitatges i negocis no hi ha porta o persiana. L'aigua la va arrencar. I les deixalles i restes d'objectes fets malbé s'amunteguen als descampats, amb els cotxes destrossats i plens de fang.
I al Pròxim Orient, la fragilitat de la treva entre Israel i Hezbollah es manifesta en diferents incidents al sud del Líban. Anem a Metula, que és el municipi més al nord d'Israel. Jordi Brascó.
Mentre alguns ciutadans israelians, molt pocs, tornen a casa, de fons se sent l'artilleria llançada per l'exèrcit d'Israel, que assegura ha identificat diversos vehicles movent-se per zones prohibides de la banda del Líban, trencant així les condicions de l'alto al foc. Hezbollah també acusa Israel de saltar-se el pacte, disparant els libanesos que tornaven a casa seva als pobles pròxims a la frontera.
I a la cultura, la pel·lícula catalana Casa en Flames és la pel·lícula amb més nominacions als Premis Feroz.
El film que, juntament amb la pel·lícula El 47, està fent d'aquest 2024 un any de rècord de taquilla pel cinema en català, aspira a tot a la pròxima gala de l'Associació d'Informadors Cinematogràfics.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Madrid torna a perdre la Lliga de Campions i es complica la seva classificació.
Van perdre 2-0 amb el Liverpool, amb penal fallat d'Mbappé, i ara són a la posició 24 de la Lliga. És l'última posició que permet no quedar eliminats. El Girona també va perdre el seu partit amb l'Sturm Graz i pràcticament es queden sense opcions de poder jugar la següent ronda de la Champions. I a l'Eurolliga de bàsquet, avui clàssic Barça-Madrid a 8:45 i el podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Òscar. Bé, doncs avui, malauradament, hem de parlar d'un accident mortal perquè es manté el pas alternatiu a la C31 a Siurana, a l'Empordà, per una col·lisió d'aquest migdia d'un turisme amb una moto, ha mort la passatgera de la motocicleta. D'altra banda, us trobareu aturades encara a la C17 a Canovella, sentit Ripoll. Hi ha unes obres que han fet la guisa tot el matí. I la ronda de dalt amb congestió d'Esplugues a Sant Gervasi, sentit Besòs. I pel que fa al transport públic, a banda de la vaga d'autobusos i del que comporta, encara es manté aturada la circulació ferroviària entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per l'avaria a la catenària i el pantògraf d'un tren de mercaderies de la companyia Continental Rail. Afecta els trens de les línies R13 i R15.
Tot això pel que fa a la mobilitat. A veure el temps.
A la tienda bitxi.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res. Nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Tomàs Molina, bon dia.
Molt bon dia.
Què ens espera les pròximes hores?
Doncs aquest temps estable, aquest temps de sol i de boires. Unes boires que són importants en molts punts de les comarques de Ponent, amb un ambient fred, però també amb aquesta reducció de la visibilitat. I és curiosa la situació de les temperatures. Ara mateix a Olot la màxima ja ha arribat fins als 19,5 graus, és a dir, pràcticament 20 graus, però a Matadepera, a Barcelona, a Calonge, a Tarragona, han arribat també fins a aquests 19 graus, i simultàniament a Tremp, a Tàrrega, a les Borges Blanques, no han passat encara de 5 graus de temperatura. Ambient, doncs, assolellat o emboirat, que demà repetirà, demà tornarà a ser un dia amb sol o amb boira, ambient suau a migdia o ambient fred, a tot arreu on hi hagi boira, i a partir de dilluns, dimarts, amb el pas d'una línia frontal, aquesta situació de boires canviarà.
Gràcies, Tomàs. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Les pensions pujaran l'any que ve un 2,8%, uns 40 euros al mes, d'acord amb la inflació mitjana entre el desembre de l'any passat i el novembre d'aquest any. És el sistema que s'aplica des del 2021 per incrementar les pensions, i avui s'han publicat les dades de la inflació del mes de novembre, Pilar García.
Sí, són dades provisionals que indiquen que la inflació s'ha situat en el 2,4% al novembre, i fent la mitjana amb els mesos anteriors, dona aquest 2,8% que pujaran les pensions al 2025. A Catalunya hi ha 1,6 milions de pensionistes. La pensió de jubilació és la que percep més gent, i l'import mitjà és de 1.481 euros al mes amb 14 pagues. Aquestes s'incrementaran uns 42 euros mensuals, això vol dir prop de 600 l'any. La pensió de viduïtat, en canvi, és de 915 euros de mitjana, i en aquest cas l'augment serà d'uns 26 euros al mes, una millora totalment insuficient, segons la plataforma Marea Pensionista. La portaveu Conxita Rivera reclama una pensió mínima i que es tingui en compte el 100% de la cotització del difunt, i no poc més de la meitat que, com a norma general, s'aplica ara.
Que le subieran un poco más, que la pensión mínima sea igual que el salario mínimo, y que además estamos pidiendo que sea el 100%. Porque resulta que si se te muere el marido, porque la mayor demanda de las pensionistas somos mujeres, si te muere el marido, resulta que los gastos son prácticamente lo mismo.
En conjunt, la pensió mitjana a Catalunya és de 1.311 euros mensuals.
Més coses. Crit d'alerta dels metges davant dels problemes de salut que es troben cada dia a les consultes relacionats directament amb la contaminació atmosfèrica. El Col·legi de Metges de Barcelona, la Societat Catalana de Pediatria i IIS Global firmen una carta en què demanen a les administracions que actuïn ja per un problema de salut pública que és evitable. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. La contaminació de l'aire afecta tots els ciutadans, però sobretot els més vulnerables, nens i embarassades. De fet, a Catalunya moren cada any unes 3.000 persones per malalties relacionades amb la mala qualitat de l'aire, 20 vegades més morts que en accidents de trànsit. I això, els metges ja ho estan veient cada dia a les seves consultes i els preocupa. La doctora Carla Oliva, presidenta de la secció ambiental del Col·legi de Metges de Barcelona, demana als polítics que actuïn.
No només són causa de patologies respiratòries, sinó que també s'associen amb un increment del risc de malalties cardiovasculars, càncers, problemes en el desenvolupament infantil, demència i problemes de salut mental, entre d'altres. Abordar aquesta problemàtica és una tasca multidisciplinària que no podem fer sols, sinó que requereix la implicació de diferents sectors, administracions i, sobretot, de compromís i lideratge polític.
I en el cas dels nens, encara és més preocupant, segons Helena Codina, de la Societat Catalana de Pediatria.
A l'Hospital on treballo, l'Hospital Sant Joan de Déu, hi hem pogut observar, hem vist casos més greus de bronquiolitis ingressats a la unitat de cures intensives coincidint amb pics de contaminació. I el mateix ens ha passat amb infeccions respiratòries relacionades per rinovirus. Per tant, no és només que estigui molt publicat, sinó que com a pediatres a la nostra pràctica clínica ho observem dia a dia.
I ha afegit que la mala qualitat de l'aire no és només a les grans ciutats, afecta a moltes parts del territori. De fet, han assegurat que cap municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona compleix ara mateix amb la Directiva Europea de Qualitat de l'Aire. De moment, la carta que han publicat la signen unes 300 persones i entitats científiques, així com l'Hospital Sant Joan de Déu o l'Hospital del Mar, però en necessiten més per fer pressió als polítics.
Passant 10 minuts de les dues, les acusacions de corrupció al PSOE no fan trontollar, com a mínim de moment, el suport parlamentari al govern de Pedro Sánchez. Ni els independentistes catalans, ni els nacionalistes bascos, ni tampoc els seus socis de coalició amenacen de fer caure l'executiu pel cas Koldo o pels casos oberts contra el fiscal general de l'Estat o la família del president espanyol, la investigació judicial contra la seva parella i ara també contra el seu germà per suposades irregularitats a la Diputació de Badajoz. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Pedro Sánchez s'ha deixat veure fa poca estona pel Congrés, però ha evitat comentar la situació.
Presidente, buenas tardes. ¿Preocupado?
Buenas tardes.
Cada moment no preocupa els seus socis. La vicepresidenta espanyola de Sumar, Yolanda Díaz, atribueix les acusacions a maniobres del PP.
Hay gobierno de coalición para rato. Ahora bien, hacer política a través de la judicialización de los procesos, todos políticos, me parece muy grave.
I tampoc inquieta per ara els aliats de l'investidura. Esquerra, Junts i el PNB demanen esperar a veure proves, però de moment no hi veuen cas.
Si algún día hay algo, nosotros seremos los primeros que no dudaremos en absolutamente nada. De momento lo que me parece es una ofensiva de una parte del Poder Judicial que va en contra de este gobierno porque no le gusta.
L'estat espanyol està corcat de dalt a baix i el que ara s'hagi posat en marxa el ventilador en contra del govern actual no és una sorpresa.
Ya no se trata solo de una tensión, una pelea política, sino que también se lleva absolutamente todo a los tribunales y eso no es bueno.
I tots els partits rebutgen sumar-se a la moció de censura que els ha proposat el líder del PP, que avui i a 24 hores que arrenqui el Congrés del PSOE a Sevilla ha reclamat a Sánchez que l'aprofiti per dimitir.
Si el secretario general del Partido Socialista, el señor Sánchez, no va a adoptar ninguna decisión este fin de semana en el Congreso, decisión que pasa por retirarse de la Secretaría General, entonces estamos ante la mayor degradación de la política española desde la Constitución del 78.
Però el govern espanyol nega totes les acusacions.
Si alguien acusa, tiene que aportar pruebas, porque que si no esto se convierte en el mundo al revés. El inocente es que está condenado permanentemente a defender su inocencia.
I a tot plegat s'hi suma la dimissió del líder dels socialistes a Madrid per la filtració sobre la parella d'Ayuso, Juan Lobato, que demà ha de declarar com a testimoni al Suprem i estarà obligat a dir la veritat.
Mentrestant, no ens movem de Madrid, perquè els damnificats per la Dana al País Valencià disposaran d'un tercer paquet d'ajudes estatals, 2.200 milions d'euros més, que inclouran, per exemple, diners per comprar vehicles. A més, el Consell de Ministres ha aprovat els anomenats permisos climàtics. Es modificarà l'Estatut dels Treballadors per incloure-hi permisos retribuïts pels empleats que, en cas d'una catàstrofe, no puguin anar a la feina ni teletreballar. Madrid, Dani Sainz de AJA, bon dia.
Hola, bon dia. Els nous permisos que impulsa el Ministeri de Treball entren en vigor demà, seran 100% retribuïts i de fins a 4 dies a partir del quart dia l'empresa es podrà acollir a un ERTO de força major. Davant d'una alerta de les autoritats per desastre natural, els permisos seran automàtics, però també el podran reclamar els comitès d'empresa, com avançava el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
Aquí se le da también un rol particularmente importante a los representantes de los trabajadores a la hora de ser capaces de identificar estas casuísticas y además teniendo en cuenta que no puede ser posible o que no tiene que darse la característica conjunta de que no se puede realizar el trabajo de manera remota.
Cuerpo ha detallat també el tercer paquet d'ajudes per la Dana de 2.200 milions d'euros que inclou xecs per comprar un vehicle nou fins a 10.000 euros en el cas que siga elèctric. També noves línies de crèdit per al petit comerç i la indústria perquè puguin reposar estocs i maquinària. En total són ja 16.600 milions d'euros que ha mobilitzat el govern espanyol, segons la portaveu Pilar Alegría.
Esos 16.000 milions d'euros, más de 10.000 milions són ajudes directes que no se tienen que devolver. Y me parece muy importante para esas personas que lo han perdido todo que sepan que cuando reciban esa ayuda directa no la tienen que devolver. Y por supuesto, es mentira que estemos cobrando intereses por los créditos.
Segons la Moncloa, els afectats ja han cobrat un total de 92 milions d'euros del Consorci d'Assegurances i uns 800 milions entre moratòries bancàries i crèdits de l'ICO.
Encara sobre ajudes, el Banc Europeu d'Inversions també ha anunciat que dedicarà 400 milions d'euros més per ajudar les pimes afectades per la Dana. Ja n'havia compromès anteriorment 900 milions. Però és que demà fa un mes de la pertorbació atmosfèrica d'aquesta Dana que va arrasar diversos pobles al País Valencià. A Paiporta, un dels llocs més afectats, tornar a la normalitat els queda encara molt lluny. Enviats especial al País Valencià, Xavi Cussó i Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
Laia, com està Paiporta un mes després?
Doncs mira, com deies tu, queda moltíssima feina per fer. Aquí els carrers encara són plens de fang. On no està humit, On s'ha assecat, quan hi passen els cotxes, s'aixeca molta pols. Portes i persianes de negocis doncs estan arrencades per l'aigua i els veïns estan cansats. Després dels primers dies de rescatar persones, treure aigua de dins de casa, ara llencen objectes fets malbé o, per exemple, intenten fer tràmits amb les asseguradores. Per tant, ara surt la fatiga, com ens expliquen.
Hasta aquí llega. Llevo dos, tres días que hay un bajón. Cada noche ya no duermo. Me vienen flashbacks de coches que bajan como misiles y muy mal.
La gente mentalmente está tocada. Puede responder el primer, segundo, 15, 20 días, pero tú pasas factura.
I és que es passen els dies netejant. I demà, ho deies, fa un mes.
Yo tengo que agarrarme la baixa. Pues estic aguantant, però és que és el dia de la marmota, és sempre el mateix, i fang.
Victòria López, psicòloga, coordina l'equip de psicòlegs voluntaris que arriben a Sedaví, ens ha explicat que aproximadament 2 de cada 10 afectats tindran un trastorn d'estrès post-traumàtic.
Les llamades que estamos atendiendo ahora los voluntarios ya apuntan a personas que tienen insomnio, que tienen imágenes intrusivas, no pueden dormir, reviven el suceso, se encuentran en colapso o en estado de shock. Algunas incluso piensan que es un sueño.
A més, les deixalles s'amunteguen als descampats i les canonades del poble estan obstruïdes, ens ha dit l'Ajuntament. Per tant, la pudor aquí és molt forta. Veiem militars i també bombers treballant en aquests carrers, en aquestes canonades, però els veïns es queixen que no els ajuden amb ells personalment.
I en paral·lel, les Corts Valencianes que investigaran com es va fer la gestió de l'alerta i les conseqüències d'aquesta dana. El ple, que s'ha fet avui a les Corts Valencianes, ha aprovat la creació d'una comissió d'investigació sobre aquesta crisi amb els vots a favor del Partit Popular, de Vox i de Compromís, Marc Vidal.
Doncs sí, en concret s'investigarà la gestió feta per part de totes les administracions, en plural també les conseqüències i les possibles actuacions per la recuperació social i econòmica d'aquestes zones devastades. De moment no hi ha calendari per la posada en marxa d'aquesta comissió, on se citaran representants d'administracions públiques i experts. A les Corts, avui també el president Carlos Mazón ha respost al PSPB recordant-li els casos de suposada corrupció que es queixen el PSOE, Santiago Mazón, i el portaveu socialista José Muñoz.
Su propio partido, su propio líder le humilla ante toda España. Y ante eso sí que le digo una cosa, señor Mazón. Acabe con esta agonía. No tiene nadie alrededor que le quiera un poco, que le diga la verdad, que le diga que ya no tiene sentido.
Señor Muñoz, ¿no quiere que se hable del hermano del presidente del gobierno que ayer, imputado por prevaricación, tráfico de influencias y delito contra la hacienda pública? ¿De qué no quiere que se hable? Ni de José Luis Ábalos, imputado por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
Y desde Compromís se ha tornado a reclamar hoy la dimisión inmediata de Carlos Mazón.
I una cosa més abans de la publicitat. La Vall d'Aran vol deixar de ser tractada com un Consell Comarcal més i reivindica que la Llei d'Aran passi per sobre de la que regula les administracions locals i comarcals. La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha comparegut avui al Parlament de Catalunya i ha reclamat també el desplegament efectiu de les competències que li atorga el seu estatut. Parlament, Sofia Cabanes.
Hola, Òscar. Sí, Vergés assegura que sense un reconeixement jurídic i administratiu explícit per part de les institucions, el Consell General, la màxima institució aranesa, està en risc de col·lapse.
Que la màxima institució aranesa, que com a saben gestiona competències autonòmiques com a la sanitat i l'atenció social i també de tipus local, hagi un reconeixement jurídic i administratiu explícit i singular, esdevén ja una urgència. No són que per risc de col·lapse de la nostra institució, sinó perquè això impedís i contradits, en efecte, el concepte mateix d'autogovern i del seu exercici.
Govern i Esquerra s'han mostrat favorables a impulsar canvis legislatius que ajuden a regular l'estatus administratiu i jurídic del Consell General. La síndica, per la seva banda, també ha reclamat un cop més que la Vall d'Aran tingui diputat propi i ha posat com a exemple Croàcia, on la llei garanteix la presència de les minories nacionals al Parlament.
Passant gairebé 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Abans que el teu dia soni així...
Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Hola, amor, com ha anat al col·le?
Si ara sempre guarda silenci, podria estar dient-te molt. Escolta els senyals i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Viu el Black Friday més acolorit a MediaMark amb un culet Samsung de 65 polzades 4K per 599 euros. MediaMark, ho has de viure.
Contra les violències masclistes, fem xarxa.
A la feina, al transport públic, al barri, fem xarxa.
Amb el compromís de tothom i la feina de les associacions feministes i les institucions, podem construir pobles i ciutats lliures de violències masclistes.
25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències vers les Dones. Diputació de Barcelona.
Iva? Iva, on ets?
L'Iva ja no hi és. Aquest Black Friday a Rodi Motor Services l'Iva ho té molt negre. Perquè si compres online els teus pneumàtics, veuràs com desapareix. Compra, compra a Rodi.es i pagaràs els teus pneumàtics sense l'Iva. Unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Catalunya migdia.
Passen 6 minuts d'un quart. Israel i Hezbollah s'acusen mútuament de violar l'alto el foc vigent des d'ahir a la matinada al Líban. Els israelians denuncien infiltracions a la zona restringida i els xiites atacs contra els civils desplaçats que tornen a casa. Catalunya Ràdio ha pogut copsar la fragilitat de la treva sobre el terreny. Enviat especial a Metula, frontera entre Israel i el Líban. Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. A Metula, alguns ciutadans, poquíssims, comencen a reconstruir les cases afectades per la guerra. Aprofiten l'alto el foc, tot i que, com hem pogut comprovar, l'artilleria continua sentint-se a la zona. Ens ho relatava el Levab, un veí del poble, en plena entrevista.
Each one will do what he believes. And... It's okay, it's us. And it will fall soon. Three... One, it's far away. Now you hear it. So this is normal here. It's okay. It's a joke. The agreement is a joke. The situation here is a joke.
The agreement is a joke, l'acord és una broma, diu el Levab, i el cert és que l'alto el foc no s'està complint, si més no del tot. Qui ha llançat l'artilleria que sentia més l'exèrcit israelià, que es defensa assegurant que ha identificat vehicles entrant en zones restringides. De fet, el mateix Levab ens ha explicat que ahir ja havia vist camions carregats d'armes movent-se per l'àrea fronterera al costat libanès. Hezbollah assegura que Israel també s'està saltant el pacte, disparant contra ciutadans libanesos que vivien en aquests pobles abans de la guerra, i que tornaven a casa malgrat les recomanacions tant de l'exèrcit israelià com del Ministeri de Defensa del Líban que demanaven a la població que s'esperés. Acusacions, doncs, creuades entre Israel i Hezbollah quan no fa ni un dia i mig que l'alto el foc va entrar en vigor.
Això, però, al front d'Israel amb el Líban. Però pel que fa al front de Gaza, l'exèrcit israelià ha llançat una onada de bombardejos a tota la franja que ha matat 17 palestins, segons fonts mèdiques. Aquest projectil que sentíem, per exemple, ha estat filmat mentre impactava sobre Nuseirat, un dels 8 camps de refugiats històrics de Gaza. Fets que, com aquests, fan difícil que el president nord-americà Joe Biden aconsegueixi la treva a la franja palestina abans no arribi Donald Trump al poder, quan està previst pel dia 20 de gener. Això pel que fa al Pròxim Orient. Mentrestant, a Ucraïna, 1 milió de persones no tenen llum arran del nou atac rus massiu aquesta matinada, que ha tornat a castigar la infraestructura energètica, especialment a l'oest del país i també al sud i al centre. No hi ha constància de víctimes, però l'agressió arriba quan bona part del país està a 0 graus. caos, un patiment que es repeteix hivern rere hivern. Albert Manyà, bon dia.
Bon dia.
Putin és al Kazakhstan, on ha aprofitat per parlar de la guerra. Què ha dit?
Doncs el president rus ha explicat que avui han estat aquests objectius, però ha avisat que en el futur podrien ser els centres de decisió de Kiev. L'agressió d'avui s'ha fet, segons els seus números, amb 90 míssils i un centenar de drons, en bona part interceptats, i ho ha justificat així.
Ho repeteixo una vegada més. Aquests atacs, per part nostra, són una resposta als atacs continuats al territori rus dels míssils nord-americans Atacams.
El seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat a través de les xarxes socials que l'atac d'avui s'ha fet amb bombes de fragmentació, un armament prohibit per un tractat internacional, i ho ha qualificat d'escalada menyspreable. Mentrestant, el so als carrers de moltes ciutats era aquest. El de generadors per fer front a l'apagada. En el cas de Pokrovsk, al front de l'est, els ciutadans com el Maximilian Comanchiov exhibeixen la capacitat de resiliència.
Crec que l'electricitat no la tallaran del tot. No ens abandonaran. Tinc una casa amb calefacció, amb estufa. És a dir, carbó i fusta. De moment ens salvarà. No marxarem mentre Ucraïna encara sigui aquí.
Mentrestant, encara en la informació internacional, la promesa de Donald Trump d'imposar forts aranzels a les importacions del Canadà i de Mèxic ha provocat un terrabastall a les relacions bilaterals que ara s'intenta suavitzar. Trump i la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, han parlat per telèfon i, malgrat que tots dos parlen de conversa positiva, s'ha evidenciat que estan lluny en les seves posicions. Per exemple, sobre com gestionar la migració a la frontera. Washington, Francesc Garriga.
Bon dia. Els dos presidents han parlat i han coincidit a qualificar la conversa de molt positiva. Però les conclusions sobre allò que han comentat divergeixen una mica. D'una banda, Donald Trump assegura que Mèxic s'ha compromès a aturar la migració, cosa que, segons el futur president, implica tancar de forma efectiva la frontera entre els dos països. A més, diu que han parlat també de l'entrada de drogues cap als Estats Units. Aquestes dues qüestions, la immigració i l'entrada de drogues, són les que va argumentar Trump per imposar aranzels del 25% als seus veïns. Minuts més tard, ha estat el torn de la líder mexicana, Claudia Sheinbaum. També a Twitter ha descrit la trucada com excel·lent. Assegura que li ha traslladat a Trump que les caravanes de migrants no arriben a la frontera nord-americana perquè Mèxic les atén, però ha advertit que la seva estratègia ha de respectar els drets humans, per acabar rematant que el seu país no està per tancar les fronteres, sinó per establir ponts entre pobles i governs.
I a Irlanda, el cost de la vida, sobretot de l'habitatge, i el mal funcionament dels serveis públics han dominat bona part de la campanya per les eleccions generals que se celebren demà. Irlanda és avui un dels països més rics i més sanejats de tota Europa gràcies als ingressos milionaris procedents de les grans tecnològiques dels Estats Units que han instal·lat allà la seva seu. Els dos grans partits de centre-dreta han promès governar un altre cop sense el Sinn Féin. Dublín, Coia Ballester Brumós.
Irlanda ha captat les grans empreses tecnològiques nord-americanes oferint avantatges fiscals i sent la seu d'Apple, Google o Facebook s'ha convertit en un país ric on el debat és com invertir els diners, però també en un país on les desigualtats s'han agreujat. Fins i tot hi ha intervingut la Unió Europea, que acusa Irlanda d'haver donat a Apple avantatges fiscals il·legals i que li va imposar una multa milionària que el govern va apel·lar. Una acció incomprensible, segons explica Catalunya Ràdio John Naughton, autor i investigador a la Universitat de Cambridge.
Us imagineu un govern d'un país petit al qual la Unió Europea li ha dit que ha de tenir 13.000 milions d'euros d'impostos no cobrats i el país demana que revoqui la decisió?
En el pressupost anunciat just abans de les eleccions hi ha grans retallades d'impostos i durant la campanya els partits competeixen prometent inversions, sobretot en habitatge o sanitat, amb els guanys obtinguts de les tecnològiques i farmacèutiques.
Encara que ningú de les empreses tecnològiques li digui al govern què ha de fer, el govern sap que ha d'anar en compte amb el que fa. Crec que aquesta és la naturalesa de la relació.
Dublín ha deixat de tenir habitatges assequibles, com li va passar a San Francisco, la Silicon Valley original. Belinda Nugent, responsable de la ONG Icon, recorda l'arribada de les grans empreses a la ciutat.
Quan van arribar van comprar moltes propietats. La nostra gent viu en la pobresa absoluta, no es poden permetre res. Així que estan asseguts en cases molt fredes. I tanmateix ens diuen que som un país molt ric. No té sentit.
I ara el model econòmic d'Irlanda està en perill per la política de Donald Trump, que passa per incentivar les empreses perquè tornin als Estats Units.
Tornem a casa nostra, falta un minut per arribar a dos quarts. Si avui us heu de desplaçar amb autobús o amb autocar, informeu-vos bé de l'estat del servei, perquè hi ha vaga al sector del transport de viatgers per carretera. Ara mateix els serveis mínims són de només el 20% amb afectacions molt irregulars, segons l'operador del servei. Sapiguem quina incidència té a aquesta hora a la zona de Francesc Macià de Barcelona i al Joan Garcia. Passant només als autobusos que tocarien serveis mínims, Joan, bona tarda.
Bona tarda, Òscar. En passen més. TMB calcula que el servei ara arribaria al 50%, però això no treu que hi hagi temps d'espera que, segons la línia, pot arribar a la mitja hora. Aquesta menor incidència de la vaga a Barcelona també es demostra en el fet que, a diferència d'altres dies de vaga de busos que els usuaris han optat molt pel metro, avui al metro només hi ha hagut 3.000 validacions més que un dia normal. Fora de Barcelona, en canvi, sí que ha impactat més, sobretot a llocs on no hi ha el tren com a alternativa. Per exemple, molts usuaris han matinat més, ha costat poder entrar al bus i arribar des de Vic, al Vallès o al Maresme. Alguns afectats del servei alternatiu de Renfe pel tall de Roda de Barà avui han optat directament pel cotxe.
Primera notícia, no em fotis. Pues tindran que venir-me a cercar amb el cotxe, perquè no tinc altre remei.
Comissions Obreres, convocant de la vaga amb la CGT, avalua el seguiment entre el 60 i el 70%. Desconfia de l'acord que ha arribat l'UGT amb la patronal. Lluís Mujal, portaveu de Comissions.
Amb l'acord que ha signat l'UGT, creiem que és esperar a una incertesa d'aprovar un nou Real Decret. Sabem que això necessita majories i que el govern està com està i que cap pot garantir que aquest nou Real Decret tiri endavant.
Els sindicats s'han mobilitzat a les 4 capitals catalanes. A les 4 tornen els serveis mínims del 40% fins a les 8 i demà es repeteix la vaga.
I una cosa més abans de la publicitat. Per primera vegada arribaran al Congrés dels Diputats les reivindicacions dels afectats per celiaquia i per Covid persistent. Associacions de malalts presentaran una proposició no de llei per millorar la qualitat de vida dels celíacs i perquè reconegui la Covid persistent com una malaltia, Marriera.
El debat al Congrés que es farà aquest migdia és una fita molt important per l'Associació Celíacs de Catalunya. Creuen que és imprescindible la implicació del govern espanyol per millorar la detecció i el diagnòstic de la malaltia. Només a Catalunya afectaria unes 500.000 persones, tot i que la majoria no estan diagnosticades. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Irene Puig, portaveu de l'entitat.
Actualment només es tenen dades de la prevalença de la malaltia, que és d'un 1%, però s'estima que el 75% dels casos estan sense diagnosticar.
Puig també reclama ajudes econòmiques pels celíacs.
Siguin ajudes per fer front al sobrecost de la cistella de la compra, que al final una persona amb celiaquia gasta 1.000 euros més a l'any.
Per la seva banda, el col·lectiu d'afectats persistents per la Covid demanen que hi hagi un reconeixement de la malaltia a nivell estatal. No hi ha xifres oficials, però es calcula que només a Catalunya hi hauria entre 400 i 500.000 persones afectades.
Passant 2 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia. A Clarel, aquest Black Friday, et regalem la teva compra. Vine a la botiga que tinguis més a prop i et tornem el 100% de l'import. Clarel, millor comerç de l'any 2025. Promoció vàlida del 20 al 29 de novembre. Consulteu condicions.
Aquest parc és tan a prop de casa.
I els tallers que fan són una passada, oi, Mariona?
Sí, he après el nom de moltes papallones.
Som-hi, encara hem d'anar al mercat.
Mama, comprem tomàquets?
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
La Lliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió, tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir de 8:45, Barça-Madrid. Catalunya migdia.
Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar, on ens hi sentim còmodes.
Probablement us sona això que estem sentint. El cinema català triomfa a les nominacions dels Premis Feroz de la crítica espanyola. Per començar, això que sentim, Casa en Flames, una pel·lícula en català, lidera la llista de nominades i opta a 8 premis. És la primera vegada que això passa. Altres produccions catalanes nominades són Los Destellos, La Estrella Azul, Salve María o El 47. En les categories d'interpretació hi ha 14 noms catalans, Montse Pujol.
Casa en Flames opta a millor pel·lícula de comèdia juntament amb una altra producció catalana, Escape. En la de drames hi ha 3 produccions catalanes més, Los Destellos, La Estrella Azul i Salve María, que competiran amb L'Habitación de al lado de Pedro Almodóvar i La Virgen Roja. En la categoria de direcció, Dani de la Orden competirà amb Pedro Almodóvar, Parla Ortiz o Pilar Palomero, entre d'altres. I així ho ha rebut fa uns minuts en declaracions a Catalunya Ràdio.
Hi ha com aquest rànquing, que és com, no, en primera la pel·lícula català, per sota, per negre, ara no sé què, i aleshores és com, content que la pel·lícula al final... A mi em sap greu una mica perquè porto tot l'estiu d'una altra estona amb Casa en Flama, i ara que estem nominats al Feroz, jo crec que al final crec que el públic ens treu una mica de nens, calleu ja. Saps? Em fa una mica por fer-me passat.
Com a protagonistes, tant en cinema com en sèries, estan nominats 7 intèrprets catalans: Emma Vilarasau, Candela Peña, Iria del Río, Laura Beismar, Eduard Fernández, Oriol Pla i David Verdaguer. I la sèrie més nominada és Querer, de Lauda Ruiz de Adua, que opta 7 premis. La segueixen Celeste amb 5, Los Años Nuevos amb 4, totes 3 de Movistar Plus, i Adicto de Disney Plus també en té 4. Els premis es lliuraran el 25 de gener a Pontevedra.
Doncs precisament una d'aquestes sèries més nominades als Premis Feroz s'estrena avui.
¿Com has estado todo este tiempo, Óscar?
Estoy bien. Mal.
I és que avui arriba a Movistar Plus Los Años Nuevos, sèrie de Rodrigo Sorogoyen, Marc Garriga.
El director madrileny narra de forma magistral l'evolució d'una parella durant 10 anys, mostrant només com passen els caps d'any. Cada capítol comença el 31 de desembre i acaba l'1 de gener, els dies que tots dos fan anys, a més. Les protagonistes són Francesco Carril i la catalana Iria del Río, a qui havíem vist a la sèrie de TV3 Les de l'Hockey. Un altre actor a l'alça, el nord-americà Colman Domingo, que sona pels pròxims Oscars, estrena a Netflix la sèrie La Locura, un thriller on haurà de defensar la seva innocència en un cas d'assassinat on es veu involucrat. A la mateixa plataforma arriba Senna, sobre la vida del campió del món de Fórmula 1, i el creador d'American Horror Story, Ryan Murphy, porta Doctor Odyssey a Disney Plus, sobre la vida d'un metge a bord d'un creuer de luxe. Per acabar, 2 documentals musicals destacats: Beatles 64, també a la plataforma de Disney, sobre l'any en què els de Liverpool van conquistar els Estats Units, i Blur to the End, a Filmin, sobre el retrobament de la banda de Damon Albarn. Per cert, que avui hem sabut que Espanya està per sota de la mitjana de pirateria europea. Segons un estudi de la Unió Europea, els europeus consumeixen continguts de forma il·legal 6 cops i mig al mes i els espanyols 5 cops.
I si us agrada el teatre, apunteu una data, us avisem amb temps, 22 de març del 2025. Aquell dia, aquell 22 de març del 25, és el dia de la segona edició de la campanya Cap Butaca Buida, en què es vol tornar a batre un nou rècord històric d'espectadors a les sales de teatre en un sol dia. Barcelona, Valèria Obreda.
Tot apunta que l'objectiu s'aconseguirà, perquè si l'any passat s'hi van adherir 145 teatres, aquest any, a hores d'ara, ja en són 171. I la xifra a superar són els 55.583 espectadors de l'any passat. El lema de la jornada és El teatre t'omple, i segons Isabel Vidal, presidenta de que l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya vol agrair al públic la seva fidelitat.
Per demostrar al públic que tenim múscul, que tenim una cartellera a la qual estan responent i que aquest públic, que és la nostra motivació, ens ha estat sempre molt fidel i és un retorn cap a l'espectador.
En aquesta segona edició, la campanya s'amplia a la Catalunya Nord, al País Valencià, les Illes i l'Alguer, i fins al 22 de març es passejarà per tot Catalunya una butaca gegant per promoure l'acció.
I atenció als nostàlgics.
Cinexim, el projector de bobina continua. Rápido, despacio, adelante.
Sí, ho heu sentit bé, Cinexim. La marca de joguines Exin reneix amb un nou joc de taula i amb la voluntat de ressuscitar aviat joguines històriques com això, el Cinexin o l'Exin Castillos.
Exin va néixer a Barcelona fa 75 anys i tenia altres llicències d'èxit com Scalextric, Madelman, Mecano, Tente o Ibertren. Quan va tancar els anys 90, Javier Conill, soci soci fundador de la cadena de joguines Imaginarium, va quedar-se amb el nom. Ara, després d'alguns intents de revitalitzar la marca associant-se amb fàbriques valencianes, ha decidit reactivar-la amb l'ajuda de la seva família.
Volem fer un projecte basat en algunes marques que són molt conegudes, que porten nostàlgia, però sobretot estan associades a diversió, a família, una forma d'ensenyança tradicional que no estan lligades a la tecnologia. No?
La primera proposta es diu Exin Fiesta i agrupa jocs clàssics com el Trivial o el Pictionary, que el mateix Conill va introduir a Espanya, el Tabú o l'Assassí.
Seria els Juegos Reunidos de Hyper, que en la nostra època era molt famós. No? Ara juguen a un joc i després volen jugar a un altre lloc i després volen jugar a un altre lloc. Bueno, pues li van donar un producte ad hoc, no?
Per no repetir errors del passat, diu, l'objectiu és anar a poc, però Conill deixa clar que tan aviat com puguin, l'objectiu és tornar a comercialitzar jocs emblemàtics del passat, com aquests que deies, Òscar, al Cinexin o als Exin Castillos.
Doncs si amb Cinexin i Exin Castillos no en teniu prou, encara més nostàlgia. La mítica banda de Califòrnia, The Beach Boys, actuarà al festival Sons del Món a Roses el 26 de juliol. Ho faran al marc de la seva gira Endless Summer Gold, que l'any que ve arriba a Europa. Està liderada encara pel cantant Mike Love i un altre membre històric de la banda, Bruce Johnson. Demà divendres, a les 10 del matí, es posen a la venda les entrades a la web del festival Sons del Món i s'espera que toquin èxits com Good Only Knows, Get Around o aquest que sentim, Wouldn't It Be Nice.
Catalunya migdia.
Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Protagonisme per la nova derrota del Madrid a la Champions.
I que deixa l'equip blanc en l'última posició de la lligueta de la Lliga de Campions, que permet la classificació per a la següent ronda.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Va ser una mala nit pel Girona, va perdre el camp de l'Estrum Gras. Pràcticament s'esveixen totes les opcions que té l'equip gironí de classificar-se per l'eliminatòria de setzens. Ara en parlarem, d'aquesta decepció gironina, però és que també en va haver d'una altra, de decepció encara més grossa.
Quiquiriquí! El gallo ja està aquí! Kylian! Kylian! Kylian Mbappé! Ahí va Kylian, chuta Kylian, para que le
fes! No, no.
Para Kelleher! Falla Kylian Mbappé!
El Madrid va perdre 2-0 amb el Liverpool en penal fallat. Ara ho sentíeu d'Mbappé. Ara mateix el Madrid, que és a la posició 24 de la Lliga de Campions, d'aquesta lligueta, l'última posició que permet la classificació per a la següent ronda. I això passa després que el Madrid hagi perdut 3 dels 5 partits jugats a Europa, o del Serra.
Els blancs van ser clarament superats pel Liverpool en tots els aspectes del joc, i per bé que al descans hi havia un empat a 0, a la segona part els gols de McAllister i Gakpo van fer justícia al futbol ofert pels dos equips. Tot i això, el Madrid va estar a punt de puntuar a Anfield, si no hagués estat perquè Mbappé va fallar un penal que hauria suposat l'empat a 1. A Madrid, el rum-rum sobre el francès no s'atura i Ancelotti demana paciència.
Creo que hay una medicina que es, que es ser paciente. Ser paciente porque creo que es un momento difícil para él, sobre todo hoy, después el penalti fallado, todo el mundo tiene que apoyarlo, que pronto salirá.
Mbappé no va ser l'únic que va fallar un penal ahir. També ho va fer Salah pels anglesos minuts després que resa el francès. La derrota d'ahir a Anfield deixa el Madrid en 24a posició amb només 6 punts en 5 partits i ocupant ara mateix l'última plaça que dona dret a jugar al play-off de setzens. Tot i això, Ancelotti va afegir que està convençut que al final tornaran a competir per guanyar la Champions. Al Madrid li falten ara 3 partits per acabar la lligueta. Una a casa davant el Salzburg i 2 a fora contra l'Atalanta i el Brest.
Més problemes per al Madrid. El club acaba de confirmar la lesió a Camavinga, una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa esquerra. I el que dèiem a l'inici, ahir nova decepció del Girona. L'equip ha sumat la quarta derrota en 5 jornades de Champions i es complica el futur a la màxima competició europea. Ahir derrota per 1-0 al camp de l'Sturm Graz austríac, un equip que fins ara no havia guanyat cap partit i que per això va ser més decebedor el resultat del partit, Eduard Solà.
Sí, el Girona havia guanyat els tres últims partits de la Lliga de Primera Divisió i tenint en compte que el rival no havia puntuat encara a la Champions, semblava que l'equip de Mitchell podia sumar la segona victòria a la fase de grups i mantenir opcions de classificar-se per la següent fase, però no. El Girona va començar bé i Van Martín va fallar una claríssima ocasió, però mica en mica es va anar diluint i va ser incapaç d'igualar el gol de l'Sturmgras a la segona meitat. L'equip austríac no havia puntuat encara, com dèiem, i el Girona va encadenar la tercera derrota consecutiva a la Champions a fora, on encara tampoc ha marcat. Ara li queden tres rivals potentíssims, Liverpool, Milan o Arsenal, on segurament l'equip de Mitchell hauria de sumar dues victòries per poder-se classificar.
No hay que ser realistas y está mucho más complicado todo. Pero final perdida no es porque no hay una eliminación, o sea, no estamos fuera de la Champions. Que se ha puesto complicadísimo, que hay que hacer una auténtica machada. Sí, sí, pero este equipo puede hacerlo. Yo no dudo que podamos competir contra el Liverpool, contra el Milan y contra el Arsenal. No dudo que podamos competir.
En canvi, l'equip juvenil ja està classificat per la següent ronda, la següent a la Youth League, que és el primer cop que hi participa, i ja està classificat. En canvi, el primer equip s'haurà de refer diumenge al camp del Villarreal a la Lliga de la Primera Divisió.
I a banda d'aquests partits del Girona i del Madrid, tenim altres resultats d'aquesta jornada de Champions. Pau Ros.
Dels altres partits d'aquesta jornada de dimecres, destaquem la victòria del Lilla al camp del Bolonia, que fa que els francesos es col·loquin amb 10 punts a la classificació, i l'empat de la Juventus al camp de l'Aston Villa. L'expulsió d'un jugador a Mònaco i Shakhtar els hi va jugar una mala passada en els seus respectius partits. El Mònaco va perdre a casa contra el Benfica i el Shakhtar va perdre a domicili davant el PSV, en dos partits molt bojos. També van tenir dues golejades, la primera, el 0-3 del Borussia Dortmund a Croàcia contra el Dinamo de Zagreb, i la victòria de l'Estrella Roja per 5-1 a mans de l'Stuttgart. Celtic i Bruges van empatar 1.
5 partits ja jugats a aquesta Lliga de la Champions, falten 3 jornades. Com queda, de moment, la classificació?
El líder indiscutible és el Liverpool, que és l'únic equip que ho ha guanyat tot. De prop el segueix l'Inter de Milà amb 13 punts, que destaquem Atalanta, Bayer Leverkusen i Mònaco entre els 8 primers. El Barça és tercer i es classificaria ara mateix per 8ens, però equips com Bayern, Atlètic de Madrid o City haurien de jugar al play-off de 7ens. El Madrid tanca aquesta zona en la 24a posició i PSG i Girona quedarien eliminats en l'últim grup de la classificació.
Doncs en aquesta classificació on el Barça és tercer, amb els deures fets de moment a Europa, ara toca pensar en la Lliga. Dissabte rep a les Palmes amb un mal de cap per Hansi Flick. Qui substituirà Marc Caçador, Ramon Salmurri?
Doncs bàsicament té tres opcions el tècnic alemany. La primera seria Frenkie de Jong, el migcampista holandès, que, tot i això, se'l veu fora de forma a nivell físic, amb els problemes del turmell i també a nivell mental. De fet, fins i tot en l'últim partit va acabar sent xiulat pel públic de Montjuïc. I a partir d'aquí, dos noms més. El primer, el de Gavi Flick, l'ha provat en aquesta posició i el veu jugant allà. Veurem si és capaç d'adaptar el seu rendiment a aquestes necessitats que suposa ser mig centre del Barça. I l'altre, la d'Eric García, que ha tornat a les convocatòries, ho va fer en l'últim partit, ha tingut algunes proves en aquesta posició, però mai ha acabat de fer el pas. Les bones notícies pel tècnic són que Ferran i Lamine Yamal tornaran a la llista de convocats després d'entrenar-se ahir ja amb normalitat.
I a les últimes hores, nou reconeixement mundial, diríem, important per al Barça.
Sí, 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 de cara al Golden Boy i al Golden Girl, aquests premis que entrega la revista alemanya Tutto Sport i que suposen un reconeixement als joves talents del futbol mundial. En el cas de Lamine, que continua fent història, perquè és un premi que va destinat als menors de 21 anys, ell en té 17 i bat tots els registres. Pensa, Laia, que Lamine ha sumat 488 punts dels 500 possibles per aconseguir aquest premi. És una bestiesa i subratlla l'indiscutible domini entre els talents emergents. Pren el relleu de Bellingham i abans ho havien fet Gavi i Pedri. I en el cas del femení, Vicky López, futbolista de 18 anys, del Barça, 4 gols i 2 assistències. Aquesta temporada va arribar al club blaugrana el 2022 i és la debutant més jove en un partit de Lliga com a futbolista del Barça.
I l'Espanyol es troba en la setmana més delicada de la temporada. Dissabte rep el Celta en un partit sense marge d'error i avui Sergi Andreu ha comparegut davant la premsa un dels capitans, Javi Puado, per analitzar aquesta situació.
Sí, situació col·lectiva i també, sobretot, la seva situació personal, perquè Puado acaba contracte el juny i si no renovarà abans d'acabar aquest any, el dia 1 de gener podria negociar amb un altre club el seu futur. Doncs bé, lluny d'esvair dubtes, el davanter ha deixat oberta qualsevol possibilitat.
Bueno, pot passar qualsevol cosa, està clar. Per això estem en aquesta situació. Jo acabo contracte pues, al juny i pot passar pues, el que sigui, puc renovar, pot ser que no. Però bueno, jo estic molt tranquil, sincerament, sempre ho he dit. Com ja he dit, estic a casa, estic a la meva ciutat, amb la meva família, els meus companys, a l'equip que m'ha donat pues, l'oportunitat de ser jugador de professional. Bueno, la veritat que tranquil, ja veurem què passa.
Sobre la situació de l'equip, Javi Puado està convençut que dissabte es retrobaran amb la victòria. Diu que els jugadors fan costat absolutament a Manolo González i que el tècnic té prou força i confiança com per capgirar la situació.
Fem una pausa i quan tornem...
Este tipo de partidos son los que nos pueden dar un... ayudar a crecer. Nos gustaría que así fuera y que pudiéramos...
El Madrid de futbol no rutlla, però el de bàsquet tampoc, i avui toca clàssic al Palau.
Catalunya migdia. Tu ets el protagonista de la revolució dels edificis. És hora d'actuar i descarbonitzar les nostres ciutats per un futur millor. Comença per casa teva i canvia la teva energia. Descobreix de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les claus per estalviar energia, millorant el teu confort, salut i qualitat de vida. T'ho expliquem tot al Revolució 4.0.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 30 de novembre. Descobreix tots els graus i coneix els nostres alumnes. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Què demana el Jan per Nadal?
Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí?
Noia, al meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina.
Quina bona idea.
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I, per als més petits de la casa, el Tatano.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I avui toca clàssic a l'Eurolliga, un Barça-Madrid amb dos equips que no travessen el seu millor moment, però Ernest Macià, un clàssic sempre és un partit especial i sobretot complicat.
Sí, complicat pels dos, pels de fora, perquè venir al Palau és pràcticament impossible guanyar si el Palau està com està, en un clàssic em refereixo, i el Barça, evidentment, complicat perquè no acaba d'estar bé, ve de perdre els dos últims partits. De fet, Barça i Madrid tenen ratxes bastant dolentes. Dels últims 5 al Barça, doncs, n'ha perdut 3 i dels últims 6 el Madrid n'ha perdut 4. Això fa que la classificació els dos equips estiguin en zona de play-in. El Barça té dues victòries més, però bé, es van allunyant els líders, el Fenerbahçe de Sarunas, Jasikevičius, i això que ja s'ha jugat un terç de la temporada regular. Joan Peñarroya.
Bueno, amb altibaixos hem tingut moments en què crec que hem estat prou bé, altres en els que hem estat algú pitjor. Ens hem tingut que adaptar a dues situacions molt importants que trasbalsen qualsevol estructura de qualsevol equip, i la nostra pues, evidentment també, com és la baixa de l'APRO i ara la del Metu.
La de Metu no s'ha suplert, però la de l'APRO Vítola sí, amb Neto, que debutarà avui, ha entrenat dues vegades, tres amb la d'aquest matí, i per tant doncs, avui es preveu que debuti davant de Joan Laporta, que serà la llotja en aquest clàssic, perquè avui és un partit especial, és el dia abans del 125è aniversari.
I per cert, que els Brooklyn Nets de Jordi Fernández a l'NBA triomfen.
Han guanyat, sí, han guanyat tres victòries, tres partits seguits a fora. I a més ho han fet contra Philadelphia, Sacramento i Golden State. Això situa Brooklyn al llindar de la zona de playoffs amb 9 victòries i 10 derrotes. Només amb un partit més ja tindrien els playoffs. I a més és que fan molts punts, 127 i 128 els últims dos partits sense pròrroga. El proper, aquesta nit no, la següent a Orlando.
I I de l'NBA anem a l'Eurocup. La penya viatja a Istanbul per enfrontar-se al líder del seu grup, Aumora.
Al Joventut li toca una jornada complicada a la pista del Bahçeşehir. Els turcs no han perdut a casa i després de 8 jornades d'Eurocup, només el Gran Canària ha pogut derrotar-los. La realitat de la penya és força diferent. Els de Badalona són setens, amb 3 victòries fora de les 6 places que donen accés als play-offs. El tècnic verd i negre Dani Miret confia en les possibilitats de la penya avui.
El que estem segurs és que si som capaços d'arribar allà i fer un bon partit, arribarem al final amb opcions de guanyar. Que ells ara mateix van líders i si mires la classificació sembla que hi ha una gran diferència. Per nosaltres no és una lectura adequada.
El Joventut va aconseguir la passada jornada trencar una ratxa de 4 partits seguits perdent a Europa. L'objectiu d'avui serà mantenir aquesta dinàmica a Istanbul en un partit que es podrà veure per Esport 3 a partir de les 5 de la tarda.
I a l'Eurocup femenina, l'Uni Girona ha tancat la fase de grups com a líder després d'una nova victòria. Va ser ahir, a la 6a jornada, contra el Pets Hongarès, a qui va superar per 79 a 72. Seguim a Europa, en aquest cas per parlar d'hoquei patins. Avui és la segona jornada de la Champions amb 3 equips catalans a la màxima competició i avui Carles Vila amb un duel català de màxima rivalitat com és el Reus Deportiu i el Barça.
Es disputa al Palau d'Esports i començarà a les 9 del vespre. Els de Jordi Garcia van perdre la primera jornada a la pista del Noia, mentre que els blaugranes van imposar clarament el seny obert. Càndid Ballada és porter del Reus Deportiu.
Un Reus-Barça, a més de Champions, jugant a casa, és dels partits macos de que un jugador, un porter de hockey, vol jugar des de petit, no? Espero que sigui un partit que nosaltres mantinguem la nostra solvència defensiva, no? Som l'equip menys golejat de l'hockey lliga, jugant a casa crec que encara ens hem de forts. O sigui, el Barça està molt bé, no? Té un equipàs, però aquí al Palau d'Esport ha de ser un fortí i esperem mínim una victòria.
Des del vestidor roig i negre tenen clar que avui el suport dels aficionats pot ser clau per aconseguir superar el Barça. Avui també, a 2:15, el Noia Freixenet jugarà a la pista del Barcelos.
Catalunya migdia.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacontes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat. Diputació de Barcelona.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Tosca de Puccini, una òpera de passions incontrolables, gelosia, venjança, amor i traïció.
Del 29 de novembre al 3 de desembre a la Faràndula de Sabadell i el 7 de desembre al Palau de la Música Catalana.
Deixa't endur per les passions d'aquesta obra extraordinària.
Entrades a operacatalunya.cat.
En Rock Llibres presenta L'Estaca, la crònica d'una cançó sense fronteres. Un llibre de Joaquim Vilarnau amb pròleg de Lluís Llach, dedicat a la cançó popular en català més vigent i de repercussió més gran arreu del món. Del maig del 68 als opositors de Bielorússia, passant pels clams revolucionaris dels 5 continents. Una aventura de 500 versions en 40 llengües, només a les llibreries.
Banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda aquest diumenge el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també pel mateix preu te'l pots descarregar en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Parlem ara de motor amb les verificacions dels vehicles que participaran aquest pròxim Dakar ja en marxa. S'intensifiquen les presentacions dels pilots i equips catalans que hi participaran i aquest matí Dami Aguilar ha estat al torn d'Isidre Esteve.
Isidre Esteve va fer 10 Dakars en moto i ara sumarà el desè en cotxe amb el Toyota Teo Plus que condueix habitualment i amb el seu incombustible Chema Villalobos al copilot. Esteve no es posa cap objectiu esportiu concret, si bé destaca que qualsevol resultat entre els 20 primers seria extraordinari donada la potent graella amb 5 marques oficials.
Jo puc sortir aquí i dir-vos jo veig molt factible fer dels 5 primers. Ostres, no seré honest, és que vull dir-ho, no. Hi ha 5 marques oficials, 20 pilots oficials, i d'aquests 20, 10 volen guanyar, eh? I tu has de dir, ostres, amb el que tinc, quines opcions tinc. Ostres, doncs sobre el paper, l'opció que es contempla és, Isidre, has d'estar entre el 20 i el 30. Val, llavors la cursa és com és, i sabem que nosaltres ens podem barrejar amb aquests 20.
Durant la seva presentació oficial, Isidre Esteve s'ha adreçat directament al director del Dakar, David Castera, agraint-li una vegada més la duresa d'aquesta prova.
I d'aquí a 3 setmanes es presentarà el recorregut oficial de la propera edició de la Vuelta i Isaac Vilalta, el que ja sabem és que la Ronda Espanyola passarà per Catalunya, on es viuran 3 etapes.
Doncs sí, ni que sigui de manera parcial. D'entrada, el que sí que tindrem serà una contrarrellotge individual a Figueres, una de les primeres proves de foc d'una Vuelta que, com ja se sabia, començarà al Piemont, a Itàlia, pels vols de Turí. S'hi disputaran les primeres 3 etapes. A partir d'aquí, la Vuelta creuarà cap a França i el 5è dia aterrarà a Catalunya, on, com dèiem, Figueres tindrà una crono. El dia següent, i tal com ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, l'etapa sortirà d'Olot i s'acabarà a Andorra. No està confirmat, però mitjans andorrans apunten a la possibilitat que aquesta 6ª etapa tingui un final inèdit al port de Cabús, a tocar de Tor. L'endemà, 7ª etapa amb sortida d'Andorra i un pas per les carreteres catalanes abans d'enfilar cap a l'Aragó. La Vuelta 2025 es presentarà el dijous 19 de desembre a Madrid. Allà es coneixeran tots els detalls d'una prova que ja sabem que tindrà Figueres i Olot com a protagonistes de la primera setmana.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Tornarem demà divendres a la mateixa hora i ara aquesta tarda, recordeu, més esports a partir de les 7. El Tot Costa, i ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.